Dies de Ràdio celebra els 40 de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. 40 anys.
Dies de Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Aquest programa és l'internauta que es dedica a posar context a la vida online.
Bon dia, Catalunya. Us estimo.
Ja em teniu aquí una altra vegada amb vosaltres.
Hola, família. Salutacions de Jordi Tardà.
Presentació i realització, Pepa Palau.
Hi ha dues respostes. Perquè sí o perquè no.
Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya Ràdio.
El programa que gosa penetrar en els entrellats de les intimitats humanes.
L'Esportiva Lleida és més líder que mai després de la important victòria d'aquesta tarda al camp d'esports contra Marbella.
Us parla Andreas Faber-Caix.
Aquí el lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico.
Som amb el hashtag Som la Tribu. Va, vinga, esperem els vostres comentaris.
I ja comences a veure gent, doncs, que està fora del cotxe en comptes d'anar a netejar el cotxe.
Com cada dimarts, cada vostès dimarts tenen l'aventura d'escoltar-nos.
Hola, sóc el Bernabé Fred.
Hola, senyors, bon dia, ja tornem a estar.
Els lleidatans porten dues victòries consecutives i avui tenen ganes d'aconseguir la tercera.
Bona nit i benvinguts al mes d'agost i a les vacances oficials.
Per posar-se en solfa i afinar cada dia de cada dia, a l'hora del cafè, l'orquestra.
Dies de Ràdio, Catalunya Ràdio, 40 anys, els orígens. Lluís Canut, Oleguer Sarsanedes, Agustí Ferrer, Jaume Serrats, Ricard Fiter, Rosa Maria Canes.
Hola, molt bona nit i benvinguts a l'Esport al Punt, un programa que segueix ben de prop tota l'actualitat esportiva de la jornada. Els temes que tractarem al nostre espai d'avui seran els següents. L'èxit aconseguit per Gorostegui i Doreste en el Campionat del Món de la classe Star. La baixa de Perico Alonso i el dubte de Julio Alberto pel Gamper. L'arribada del Nottingham Forest, Anderlecht i Borussia de Dortmund. La retirada de Tommy Nkono de la selecció de Camerún. I el triomf d'Espanya davant de Romania a waterpolo en el Campionat d'Europa de Natació que celebra a Roma.
Estem parlant de la primavera del 1983. Jo aleshores treballava a Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya i a través d'una companya de la Eva Algarra em va comentar que, i com que a més teníem allà una mena de contractes precaris que cada 9 mesos havies de descansar 3 i tal, i tot i que jo en aquell moment no estava ben ubicat allà perquè feia tot el que era a més de cobrir la informació esportiva a Ràdio 5, també portava el que era la corresponsalia de Ràdio 1 d'esports a Catalunya a través d'un programa històric com el Ràdio Gaceta de los Deportes i el Tablero Deportivo, la Eva Algarra em va comentar de la possibilitat d'anar a tenir una entrevista amb una gent que volien crear, que estaven ja treballant des de feia mesos per fer el projecte de la ràdio de la Generalitat. El títol de Catalunya Ràdio encara trigaria en aparèixer, no? I més o menys em va proposar poder ser el cap d'esports perquè ella ja li havien proposat ser la cap d'informatius. Recordo que em vaig anar a entrevistar en una oficina que estava per allà per Correus i em vaig trobar amb un personatge prou peculiar com era el Florenci Surroca. Una persona d'aquestes, doncs, que molt entusiasta, molt xerraire, que t'entabana ràpid. Vaja, és que gairebé no havíem acabat la primera entrevista que jo ja em veia ja firmant un contracte que després vam trigar mesos i mesos en poder signar el primer paper aquí de contracte de Catalunya Ràdio, no? I, bueno, em va proposar tal, em va dir, escolta'm, que estem aquí, això del programa de l'emissora de la Generalitat. Clar, en aquell moment, quan estàvem parlant d'un panorama radiofònic on hi havia allò tres o quatre emissores de referència, com podien ser Ràdio Barcelona, Cadena Ser, que en aquells moments era Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio Espanya, Ràdio Cadena, Ràdio Joventut i tal, ens sonava una aventura cap al desconegut, això de les emissores de la Generalitat. A més, en aquells moments, emissora en català pràcticament només n'hi havia una, que era Ràdio 4, que estava dins de Ràdio Nacional d'Espanya i que tampoc tenia allò un paper estel·lar dins el dial de les emissores de ràdio i, a més, emetia en freqüència modulada. En qualsevol cas, se'm va presentar aquest projecte i, bueno, me'n vaig anar convençut cap a casa que jo ja era el nou cap d'esports de la ràdio de la Generalitat, i a l'arribar a la ràdio, com que ell també anava cap a una situació també de contracte precari com el meu, li vaig proposar al Santi Carreras que vingués amb mi amb aquest projecte, i ell ràpidament, suposo que també guiat de que o se n'anava a l'atur o agafava això amb mi, doncs ràpidament va dir que sí, que s'hi abocava. Bé, això ens vam presentar, això ja ens vam plantar al mes de juny, i vam arribar aquí a l'edifici del que era l'antiga seu d'una de les agències de publicitat més importants que hi havia a Catalunya, que era Víctor Sagi Publicitat, no? Vam venir aquí a Víctor Sagi. En aquells moments les instal·lacions no tenien res a veure amb un estudi de ràdio. Hi havia, recordo, que un parell de magnetofons, un despatx allà amb un parell de micròfons, que ens va permetre començar a fer les primeres proves. En tot això també ens vam trobar en una situació que, del que inicialment m'havia parlat el Florenci Sorroca, ja era un escenari diferent. Ara jo ja no seria el cap d'esport, sinó que seria una jefatura bicèfala. Hi havia dos caps de departament. Un, que seria jo, el que portaria tota la part de dilluns a divendres, que portaria més la part informativa de la setmana, i un altre responsable de departament de cap de setmana, que seria l'Eduard Berraondo. Bé, vam començar a treballar amb l'Eduard Berraondo, també amb el Santi Carreras, i va començar la fase de selecció. I vam trucar, doncs, vam fer córrer la veu per a les facultats, també redaccions de diaris, altres emissores, tal, qüestió que vam començar a fer les proves de selecció. Jo, una de les trucades molt especials que recordo va ser la que li vaig fer al Jordi Basté. Jordi Basté, que aleshores no devia tenir més de 17 o 18 anys, me'l va recomanar al Joan Manuel Sorroca, que era una persona que ha estat molts anys un cap d'esport de Ràdio Joventut i després de Ràdio Nacional d'Espanya, i que ha estat un autèntic forjador de talents a la ràdio. Per ell, per gent com el Buet, el mateix Arús, el Jordi Basté, etc. I em va dir, escolta, tinc un nano que... I vaig parlar amb el Jordi Basté, i entre la conversa telefònica que vaig tenir amb ell, convocant-lo per la reunió, i només hi ha les tres primeres paraules que va dir per ràdio, vaig dir, pam, aquest tio és un animal de ràdio. I aleshores anàvem triant el Berraondo jo, que sempre la majoria de vegades tenia jo opció a la primera tria, i patapam, me'l vaig agafar ràpidament, no? Va venir gent com el Xavi Bonastre, va venir el Pere Escobar, la Verónica Pareja, la Pilar Calvo... En definitiva, que vam començar amb una sabata i una espardenya, amb una mà davant i una altra darrere, entre altres coses, perquè ni nosaltres teníem contractes, ni nosaltres els responsables d'allò sabíem el que havíem de cobrar, i ni molt menys sabíem el que els ho podíem oferir a la gent. Però allò es va impregnar d'un esperit de voluntariat, d'unes ganes, d'una il·lusió enorme per treure allò endavant, aquell projecte que naixia de l'absolutament no res, d'aquella il·lusió que impregnava el que era tota la casa. Nosaltres treballàvem a la segona o la tercera planta d'aquí de l'edifici de Víctor Sagi. Teníem al costat a la gent que aleshores s'anomenava la mercantil radiofònica, el Monzó, el Vendrell, el Bernils... I era tant l'entusiasme que teníem que del no-re, doncs vam començar a fer un petit edifici, vam començar a construir, i la veritat és que jo i alguna de les persones que participàvem o vam participar d'aquell inici de Catalunya Ràdio sempre diem que possiblement és el millor record que tenim de la nostra etapa professional, per les ganes, la il·lusió amb què vam començar a treballar, amb el companyerisme, amb l'abnegació. Allà no hi havia horaris, tothom posava el colze fins on fes falta, i la veritat que és una etapa meravellosa, i crec que allà vam sembrar entre tots plegats una llavor del que bueno, després molta gent ha tingut un recorregut en aquesta professió enorme, i que allò va ser jo diria que la Masia o el Lezama de la ràdio esportiva, i diria de molts dels mitjans de comunicació individual d'esportius de Catalunya.
L'esport al punt. Un programa que recull l'actualitat de tots els esports. Una producció de la redacció esportiva de Catalunya Ràdio. Dies de ràdio. Catalunya Ràdio. 40 anys. Oleguer Sarsanedes.
Nosaltres ens vam posar a tenir una ràdio nacional, doncs, tardíssim, no? El 83. I, per tant, com en d'altres àmbits de la nostra vida col·lectiva, vam haver de córrer molt. De córrer molt per posar-nos a uns nivells mínims de prestacions, etc. És a dir, vam haver d'inventar-nos col·laboradors fixos de programes. No existien qui eren els col·laboradors fixos dels programes. Vam acreditar tota una sèrie de gent que després ha estat aquí i fa 30 anys que hi és. I ara els donem gairebé com fets, no? Que el Vicenç Villatoro és un opinador reconegut, que no sé què. En aquell moment, pito, pito, colorito, doncs va, Vicenç, va, fota-t'hi, saps què vull dir? Per tant, es tractava de fer aflorar un país que no havia tingut l'oportunitat d'aflorar. Aleshores, això, a tot arreu, en els programes més d'entreteniment, en els programes més seriosos, potser sí, efectivament, els ciutadans, era allà on recuperàvem realment una història totalment somorta, totalment amagada. És a dir, són gent que havia sigut important, que era objectivament important, però que no eren coneguda. Que no era coneguda perquè no hi havia possibilitat de que fossin més coneguts que en uns cercles relativament petits. Forma part de la mateixa tasca aquesta de dir, escolta, a veure, tot d'una tenim uns mitjans i hem de ràpidament posar aquests mitjans a un nivell que considerem uns mínims, no? Uns mínims de fer aflorar el país real. Jo crec que la tasca nostra en tots els anys inicials, tant a la tele com a la ràdio, va ser aquesta. És una mica com allò de la salut i la malaltia, diguem-ne. La salut és normal. La malaltia és la que ens fa estar malament i que tot plegat. Però tu quan recuperes la salut, t'oblides de la malaltia, com si diguéssim. Jo crec que nosaltres el que fèiem aflorar era la salut social, cultural, etc. del país. I ho tractàvem amb tanta naturalitat, també nosaltres, és a dir, el tractament que li donàvem era d'una absoluta normalitat. Miri, benvingut a Catalunya. A Catalunya tenim de tot, no? Que la gent també s'hi trobava còmoda. Tot d'una veia plausible que hi hagués una gent que opinés, que tingués opinions diferents, etc., però que podien ser aquells perfectament i els representaven en les opinions i tot plegat. I després tota aquella colla de ciutadans, més aviat, si no els coneixies, doncs et senties més aviat tranquil o normal, o nicofoi, m'entens? Si no simplement, ostres, doncs sí, un físic nuclear, que és, doncs, fulanet, i un metge cardiòleg, que és no sé qui, un pintor, que és no sé qui. Per tant, era la recuperació aquesta d'una certa normalitat. Però no deixava de ser tot un exercici que fèiem nosaltres de pouar en la societat catalana de la resistència i fer-ne aflorar la gent que si no hi hagués hagut el Franco haurien estat perfectíssimament instal·lats des de sempre, sent catedràtics, sent físics, sent pintors, sent el que fos, no? I, per tant, es tractava de fer aflorar aquestes coses. En el cas de Ciutadans hi ha una anècdota divertida. Un Ciutadans que vam fer va ser perquè la Cristina Ferrer i jo, que portàvem el programa Ciutadans, per no sé quins set sous, vam tenir una informació que venia del Regne Unit i que ens va fer sospitar fortament que allà hi havia un tema, que hi havia una persona al darrere que era català i que era importantíssim. Aleshores ens vam moure molt ràpidament, vam parlar amb un anglès que havia treballat als serveis d'intel·ligència britànics i que després s'havia doncs, dedicat a la investigació sobre temes d'aquests i tot això, i que acabava de tenir l'escoop que estava a punt de fer públic, que era la identitat de l'espia Garbo, en Joan Pujol. I vam ser els primers. Vam ser els primers que vam contactar doncs, amb en Pujol i amb el seu, diguem-ne, desvelador. i vam fer uns Ciutadans, però recordo que, ostres, ho vam viure, allò de que havíem aconseguit de saber que Garbo era català i que es deia Joan Pujol i miri i fer-li una petita entrevista telefònica. No? Això va ser bastant excitant. No tots els Ciutadans eren així, òbviament, però va ser divertit. Va ser divertit.
Si alguna vegada la cultura us ha fet badallar, a Catalunya Ràdio us farà despertar interessos insospitats.
Parlarem del menjar, del que és, del que l'envolta, del que suposa, del que hi ha al darrere i al davant, del menjar i de l'alimentació, perquè tots sabem que amb les coses de menjar no s'hi pot jugar, ni amb les altres tampoc.
Les altres no les oblidarem pas, ni del davant ni del darrere, ni tampoc els seus entrellats.
De dilluns a divendres ens barallarem amb la qualitat de vida, a veure si trobem l'alegria de viure entre els problemes de cada dia.
No posarem pedres al fetge de ningú. Serem optimistes, que diuen que no és gaire car, però serem crítics.
Tocarem moltes tecles d'allò que se'n diu consum. Procurarem afinar, ser clars, rigorosos i no crear més mal de caps, sinó treure'n.
Potser algun dia us solucionarem algun petit problema, us aclarirem alguna qüestió, us respondrem alguna pregunta.
O potser us injectarem el virus d'una nova afició, d'una nova curiositat.
Catalunya Ràdio, 40 anys. Agustí Ferrer.
De la meva etapa a Catalunya Ràdio, m'interessaria recordar la necessitat que es va veure institucionalment de seguir ordenant d'una manera professional, tant en continguts com en gestió, el que era aquell inici de l'empresa. Dit d'una altra manera, intentar posar les bases del que podríem anomenar una cultura empresarial. Catalunya Ràdio, en els seus inicis, va néixer de la voluntat, de l'esforç, de la participació, del compromís, del companyerisme, dels coneixements, inclús, que tenien els professionals d'aquell moment, però potser hi faltava això, una filosofia de cultura empresarial, ja que les empreses, en la mesura que es van desenvolupant, que van creixent, necessiten tenir una organització que s'adapti institucionalment a les obligacions que tenen institucions, doncs, com pot ser una emissora pública, no? Jo diria que d'aquelles ganes que hi havia de menjar-se el món per part de tots els professionals, hi havia una característica comuna que a mi, que venia d'una empresa, milers de treballadors, em va sorprendre, que és que la majoria d'ells era el primer lloc de treball que aconseguien en la seva vida laboral. La meva voluntat a l'entrar a Catalunya Ràdio era, doncs, per tant, arribar a consolidar d'una manera professional totes aquelles inquietuds de la gent que formava part de la plantilla. I, evidentment, intentar que aquesta ràdio fos una ràdio de tots i no d'unes minories selectes, cosa que jo crec que l'empresa pública pot fer, però no ho pot fer a qualsevol hora. Ha d'intentar que a les hores de màxima audiència arribar al màxim de persones. Per això jo crec que un gran encert hi va haver-hi per part de Catalunya Ràdio, i jo hi devia posar el meu petit granet de sorra, que l'equip tècnic tingués consciència que aquesta emissora havia d'arribar a tots els racons de la geografia catalana, que no n'hi havia prou en abastar l'àrea metropolitana. I a partir d'aquí es van fer grans esforços, també esforços, doncs, d'inversió, per aconseguir que potser, doncs, una localitat amb 50, 100 o 500 habitants tinguessin la mateixa qualitat d'audiència que pugui tenir el senyor que està a Barcelona. Per tant, vull subratllar l'encert que hi va haver-hi de fer que aquesta emissora es pugui sintonitzar amb bona qualitat a qualsevol punt de la geografia. Evidentment, hi vam introduir canvis, alguns d'ells molt dràstics, com van ser el magazín, un magazín que en aquell moment, doncs, liderava en Josep Cunic, un magazín que tampoc tenia cap res d'altre món. Era un magazín que des de fa més de 40 anys es fa a la BBC i es continua fent en els matins, o també un canvi dràstic de 160 o 180 graus que es diu amb la Adelina, Adelina Boulevard. De tota la programació, crec que va ser un encert que encara avui dia Catalunya Ràdio continua gaudint, la incorporació d'un professional de la cadena SER, que era en Joaquim Maria Puyal. Joaquim Maria Puyal en aquells moments es trobava de vacances a l'estranger i es van fer totes les gestions per arribar a contactar amb ell i arribar telefònicament a un acord a confirmar després verbalment aquí. És veritat que les ambicions d'en Joaquim Maria Puyal eren molt elevades, Però també és veritat que comportava una entrada de publicitat que, d'alguna manera, compensava les ambicions, que tampoc diria que eren ambicions personals d'en Joaquim Maria Puyal, sinó senzillament en el mercat de treball. En Joaquim Maria Puyal havia aconseguit una valoració a la mateixa cadena SER, a Ràdio Barcelona, que, evidentment, doncs, ell no havia d'estar disposat a dir, bueno, escolti, vostè, doncs, perquè em cau bé, li faré més barat, sinó que va dir, escolti, jo el que estic guanyant és això, i, per tant, doncs, a partir d'aquí podem parlar. I així es va fer. I és veritat, doncs, que jo crec que va ser la consolidació d'un model que jo avui continuo pensant, doncs, que està vigent a Catalunya Ràdio. Tot això va motivar, evidentment, alguns problemes a la direcció, perquè sempre hi ha aquella persona que està acostumada a escoltar, doncs, un presentador, el cas d'en Salvador Escamilla, i li sembla que sense en Salvador Escamilla la ràdio no podia funcionar. I a partir d'aquí vol dir, doncs, que has d'aguantar pressions que dius, escolti, com pot ser? Doncs que hagi de dedicar un temps de la meva gestió a respondre temes d'aquests. Però jo crec que anaven amb el càrrec i que, finalment, doncs, la gent també han d'entendre que la ràdio no es fa en funció dels professionals, sinó que els professionals han d'estar al servei de l'audiència. Encara afegiré una anècdota que recordo d'una reflexió de direcció amb el director, que era Joan Granados. Li vaig parlar quina era la concepció, doncs, que a mi em semblava, doncs, que havíem de continuar defensant i els objectius que havíem d'aconseguir. I li vaig parlar, escolta, si existeix una Ràdio Nacional d'Espanya, també ha d'existir la Ràdio Nacional de Catalunya. Sembla que el tema li va agradar, perquè al cap d'unes hores ell va tenir una entrevista, doncs, per parlar de l'evolució de Catalunya Ràdio, una entrevista en els matins de Josep Cuní, i va fer servir aquesta expressió. Va sonar també que a partir d'aquell moment, doncs, es va dir Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
Inicialment, això, que sembla, doncs, que no té més transcendència, va tenir una repercussió, que els senyors de Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona, que crec, doncs, que patien en aquells moments l'evolució de Catalunya Ràdio en detriment de l'audiència que tenia la seva emissora en català, doncs, van iniciar les accions judicials. La resolució va ser favorable a Catalunya Ràdio i a partir d'aquí vam consolidar una idea que era la de fer una Ràdio Nacional de Catalunya. I això és el que varen pretenir en aquell moment.
Dies de ràdio. Catalunya Ràdio. 40 anys.